Entre rei i rei, un quart de 10 del matí, el rei abdicat perquè Felip afronti reformes a Espanya. Aquest serà el tema de la tertúlia. Jordi Casas i Domènec Miquel, molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
El rei Joan Carles ha argumentat, a través d'una declaració institucional gravada, que ha abdicat a favor del príncep Felip per donar pas a una generació més jove que pugui fer front a les reformes que la conjuntura demana. El monarca ha explicat que va prendre la decisió al gener pel seu aniversari. Joan Carles ha destacat que Felip encarna, atenció, l'estabilitat i té la maduresa necessària per assumir amb plenes garanties el regnat i obrir una nova etapa. A Catalunya, les paraules del president Mas han estat: hi haurà canvi de monarca a Espanya, però el procés català seguirà endavant perquè el 9N puguem decidir, tot i que també ha desitjat encerts i èxits al príncep Felip, que serà, atenció, el futur Felip VI. A Catalunya i a la resta de l'Estat hi ha hagut concentracions a diverses ciutats contra la monarquia i a favor de la república i s'han coat, per exemple, ahir a la plaça de la Vila. Es van aplegar més de 400 persones, segons la policia local. He intentat fer un petit resum, després parlarem de diverses arestes que té aquest tema. I vaja, d'entrada, suposo que, com deies, molt bon dia, Jordi, era per algun motiu relacionat amb aquesta abdicació.
No, jo sempre dic bon dia.
Però has dit molt bon dia, has fet un incís.
Ah, dic molt bon dia.
Sí.
Primer estava a punt de dir republicans bon dia, però no.
Però cap dir, abdica i ve Felip VI, eh? No és que arribi una república,
home, sí,
eh?
Sí. Però bueno, malgrat vingui el Felip VI, és un moment per discutir la forma d'estat i si acceptem sense més el canvi o plantegem sense més un debat sobre el tema, no? Bé, no sé, jo, a mi em va agafar amb sorpresa ahir la matí, perquè bueno, ningú s'ho esperava, sembla ser que sí que s'estava programant. De totes maneres, ahir s'especulava molt quin havia sigut el detonant del tema, no? Perquè bueno, jo crec que això només se sabrà amb el temps si ha hagut algun detonant conjuntural o realment forma part d'una operació molt programada, que també es veurà en el temps, no? Perquè ahir sortia de tot. Si problemes de salut, si els resultats del 25 de maig ho havien precipitat, que si no hi havia calendari de partir d'ara per fer-ho, que era el moment, perquè a partir del setembre la cosa s'embolica i anem d'eleccions a eleccions i de referèndums a referèndums i llavors no era el moment. Bueno, jo crec que això ja es anirà veient. Si és que hi ha hagut algun detonant o si realment està programat. I si està programat, és de suposar que d'alguna manera aquesta programació ha de comportar algun canvi, s'hauria de veure. De totes maneres, deixo això per la segona ronda.
Domènec.
Sí, mira, a mi em va agafar justament, diguéssim, sortint d'aquest estudi.
Que fugies d'estudi.
Sí, fugia d'estudi i aleshores aquí fora el Raül tenia posat, diguéssim, la ràdio que donava el comunicat d'en Rajoy, ens dient lo de la dimissió. A veure, jo penso que hi ha diferents factors, però la decadència del rei, la decadència física del rei és evident i per tant és una cosa que més o menys era inevitable i que per tant doncs, feia previsible que es havia d'arribar en aquesta situació. Això és una cosa. La segona cosa és de que resulta curiós, si més no, de que l'abdicació aquesta es produeixi després d'unes eleccions, com li va passar, diguéssim, en el seu estimat avi, i que, per tant, doncs, a veure, són algunes coincidències, més o menys. També, diguéssim, el fet, a veure, que es diu que això ha agafat de sorpresa a tothom, jo no penso que hagi agafat de sorpresa, diguéssim, a tothom. Ara es comença a entendre potser una mica més aquelles paraules del Felipe González que deia que es anava cap a un govern de concentració, i també el fet de que, doncs, per exemple, en Rubalcaba promet que hi haurà un congrés, però de moment ell continua mantenint el poder en el partit perquè es necessita que algú controli, diguéssim, el PSOE d'una forma així. Ara, sí que és cert de que així com a Madrid les notícies sempre es filtren i sempre corren rumors i de més, aquesta vegada s'ha portat amb una discreció total i absoluta i no hi havia cap mena de rumor en quant a aquesta data, diguéssim, en concret. Això sí que és cert.
De fet, periodistes propers a la Casa Reial, no direm noms, d'un diari il·lustre de Barcelona de l'Avinguda Diagonal, havien dit fa poc temps que això d'abdicar no estava en el cap del rei Joan Carles. Per tant, si les fonts...
De fet, sembla que la idea era arribar als 40 anys de regnat i aleshores fer, diguéssim, l'abdicació. I s'ha quedat als 39 i escaig.
Aleshores, però pot ser que el resultat de diumenge, en què es veu que s'esquerda el bipartidisme a l'estat espanyol, pugui ser el detonant perquè es prengués la decisió més ràpidament?
O la seva decadència física. Fixa't de que el rei no surt, sinó que és una cosa que és gravada, per tant no ho fa, diguéssim, en directe, que tampoc és ell qui ho comunica, a diferència, per exemple, doncs, de la reina Juliana d'Holanda, sinó que fa sortir primer de tot, diguéssim, el Rajoy, per dir-ho. Bé, no sé, hi ha algunes coses. I, a més, quan veies ahir el rei amb una cara de prendre dosis massives de cortisona, i tot plegat, dius, home, fa sospitar que, a part del maluc, potser hi ha altres coses.
Toni Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Estem parlant de la notícia del dia, d'ahir i d'avui.
Què em dius ara?
Alguna valoració d'aquesta abdicació i el pas del testimoni a qui serà Felip VI?
No, a veure, jo crec que l'abdicació respon a una obsessió general i lògica, des de la seva lògica de perpetuar l'espècie, i en aquest cas de perpetuar la corona, i per tant, abans de que vinguin mals majors, intentem corregir unes línies doncs, que havien esdevingut en alguns casos, no diré vermelles, però sí força impopulars, no? Ara, veient la reacció dels que de moment encara són els dos grans partits i per tant tenen no una majoria absoluta, sinó absolutíssima de moment encara al Congrés, no crec que canviant la figura del rei, com alguns volien fer creure, el mateix Pere Navarro, canviaran massa més les coses, sincerament. O sigui, jo crec que farem un canvi cosmètic en la corona. S'ha de dir que arran de, sobretot, de la caiguda, caçant elefants, tot l'afer Corina, etc, doncs molt impopular, però vaja, no oblidem que el qui ara era el gendre del rei serà el cunyat del rei. Per tant, torno a dir, és una mica de cosmètica, tot en general.
Bueno, ara entrem ja els previsibles, els futuribles. A veure, jo crec que, tots aquests dies, bueno, aquests dies no, des d'ahir està sortint el tema, això, no?, monarquia, república, el rei i tal. Jo crec que hi ha un terme que és bastant afortunat, que és aquest que la gent, més que una adhesió incrementable a la monarquia, el que patia és de joancarlisme. Jo crec que aquest és el tema, no?, de certa acceptació del nou rei pel paper que ha jugat. Jo crec que presenta un full de serveis que no està malament, independentment de que un sigui monàrquic o no ho sigui, i això és el que, diguem, l'ha fet més o menys simpàtic i assumible per una gran part de la població, almenys fins als últims anys, que hi ha hagut tota una sèrie d'elements, de processos que han degradat la seva figura i per connexió a la monarquia, no? Però clar, aquest període està amortitzat. I ara ve un nou rei, i aquest rei, jo crec que aquest rei ha de fer el que no es va poder fer l'any 78, perquè no havia la correlació de forces i perquè sortíem d'on sortíem, que és passar una revàlida. I això vol dir, pues, bueno, la possibilitat de que hi hagi un escrutini de que la gent allò voti si realment vol monarquia o república. Jo crec que s'ha de guanyar, aquest noi s'ha de guanyar el que el seu pare va ser pura herència i pura inèrcia històrica. Aquest noi s'ho ha de guanyar, perquè estem en una tessitura, en un context europeu al segle XXI, que les coses s'han de guanyar democràticament. Jo, potser el país es desperta monàrquic i guanya el referèndum, però jo crec que aquest noi ha de passar a la vàlida. Aleshores, en aquest context, que és on juga els resultats del 25 de maig i tota la crisi institucional que estem visquent i aquesta degradació de la monarquia, a mi em dóna la impressió que a darrere realment hi ha tota, no dic una operació, però sí tot un ensamblatge, tot un estudiar el tema i tot intentar que les coses surtin bé per part de tot l'establishment, no? Aquesta situació de que tot se'n va anar a Norris obliga a filar molt prim, a fer una transició modèlica i que no es toqui res i tal. I a mi en aquest sentit m'ho fa pensar, i una cosa que em va copsar una mica, la intervenció del Rubalcaba, no? No, el paper d'ordre d'establishment, que, hòstia,
jo pensava que el Partit Socialista era republicà, eh?
No, però jo el tall... A veure, només
home,
vaig veure...
a la festa de la Rosa les banderes republicanes les treuen a relluir, eh?
A veure, només vaig veure un tall de veu que potser va dir més coses, eh? Perquè, clar, tu funciones pel tall de veu que surt a la tele, no? Pel tall de veu que surt a la tele, ell deia, bueno, doncs res, es fa la transició, no sé què, tot bé, tranquil, el Felipe, pam, estabilitat, no sé què, ni la més mínima valeïtat de dir, bueno, és un bon moment. Almenys el Navarro va dir, bueno, ara entrem a la reforma de la Constitució, almenys va dir això, però l'altre no volia dir, no, s'ha de fer el tràmit, s'ha de fer bé, nosaltres no qüestionarem, és una cosa natural, que és una cosa natural. Llavors, a mi, aquest, el veure això, aquesta necessitat de que tot quadri, de fer-lo bé, de que l'estàmbria es mantingui, del, a mi és el que fa pensar que aquesta necessitat de mantenir l'establishment, de fer-ho tot bé i tal, pot donar peu a que es bellugui algú respecte a Catalunya. La necessitat de mantenir els... de salvar els mobles, la necessitat de salvar els mobles per tots plegats i començant per la pròpia monarquia, que ha de revalidar un cert consens social, jo és el que em fa pensar que pot haver-hi alguns moviments respecte a Catalunya.
No? La tercera via és Felipe?
No, ni tercera ni quarta via, que pot haver alguns moviments senzillament per salvar els mobles de tots plegats, començant pels de la monarquia. Sí. És una intuïció més que una altra cosa.
Jo crec que el canvi ve justament per aquí, ja ho deia, vull dir, perpetuar l'espècie. O sigui, el que hem fet, o el que han fet, ha sigut aquest moviment, doncs, per rentar la imatge de la monarquia. Ara, penso que també és un... pot ser un tret per la culata, perquè si no es fa aquest referèndum, si tot queda exactament igual, si no es fa cap mena de, diguéssim, de reconeixement social de la figura del rei, doncs això, vull dir, pot sortir a la contra. Per tant, tornarem a veure els dèficits democràtics que té l'estat espanyol. Per tant, no fer un referèndum a dia d'avui, doncs, per mi pot acabar sent perjudicial per la monarquia i també pel PSOE. O sigui, el Partit Popular, a veure, tampoc ens pensem que hi ha tants monàrquics dins del Partit Popular.
El que vull dir és substituir el referèndum necessari per una sèrie de moviments que legitimi a la monarquia i a la vegada l'establishment. No, és que no ho he explicat bé.
Jo t'entenc en part. En el moment que mor Franco i nomenen hereu el rei Joan Carles, automàticament aquest senyor, doncs, hereda el poder de l'Estat i ha de complir en aquell moment amb la llei vigent i els principis del moviment i tot això. En aquell moment el rei Joan Carles té una, diguéssim, té uns poders que traspassa cap a unes corts, no? Que acaben convocant unes eleccions i per tant comencem una monarquia parlamentària, per tant comencem a caminar en certa democràcia. En aquests moments, i això el pot legitimar, en aquests moments el que serà el Felip VI no té aquests poders. O sigui, la Constitució no li dona masses més poders que de representació.
Els mateixos que li donava la Constitució a Joan Carles, A partir del 78,
sí, sí. No,
a partir
dir,
del 78.
El que estic dient que Joan Carles, el que el podia haver fet cada bé, guanyar-se, diguéssim, els suports polítics i d'alguna manera les simpaties socials, pot ser aquest fet, de dir, jo tinc uns poders dictatorials, per entendre'ns, i anava ràpid, i els trasllado, aquests poders, cap a unes corts que acabaran esdevenint democràtiques. Per tant, pot fer aquest pas. Vale. Felip no pot fer aquest pas.
Bueno, però fer, doncs aquí vaig a el que vaig dir, però pot fer d'altres.
Oh, i tant.
No, però no té aquests poders, perquè allò que digui el rei ha de ser referendat per el Congrés de Diputats.
Jo t'he parlat...
El Congrés de Diputats, a dia d'avui... té la capacitat de fer cap moviment?
Jo t'he parlat de salvar l'establishment, que inclòs en primera instància la monarquia, però també el PP i el PSOE.
I tant.
Domènec, que estàs esperant.
No, pacientment. És absolutament, diguéssim, és absolutament cert. A veure, aquí no és un problema del rei, és un problema d'algú més, que no pas el rei. I per tant, diguéssim, aquest algú més que, diguéssim, a part del rei, a veure, només cal veure que fa 15 dies o 3 setmanes va sortir a La Vanguardia els 10 millors sous d'Espanya amb noms i cognoms i el que cobrava cada un.
L'establishment?
Jo no hi era.
Cap dels 4,
Evidentment, diguéssim, no hi eres. Doncs aleshores, a veure, aquesta gent, diguéssim, suposo que té alguna cosa a dir si vol continuar mantenint aquests sous.
Que és la casta, això que ara li diuen la casta, que posa tant de moda.
Digue-li com vulguis, però, diguéssim, no són precisament uns sous de misèria.
No la casta diva, no?
Que són els mateixos que diuen que amb el salari mínim es pot viure perfectament.
Exacte.
Aquests que tenen aquest sou,
doncs. Sí, sí, només que el salari mínim, diguéssim, ells el tenen multiplicat per 100 o per 1.000, vull dir, en fi, que vull dir que és un detall sense importància.
El FMI cada vegada que ho baixin.
Doncs, esclar, això és el que és important. Per tant, a veure, el que hi hagi una majoria, diguéssim, en el Congrés, no vol dir res. Aquesta majoria del Congrés pot votar el que li roti, i pot votar en el sentit que calgui. A veure, jo el que penso que és important aquí és de que ara són les manifestacions d'ahir vespre, perquè les manifestacions aquestes d'ahir vespre qüestionen l'ordre, diguéssim, legal i qüestionen la Constitució. No pas per dir que, diguéssim, monarquia o república, sinó de que es poden discutir les coses i les coses han de ser consultades en democràcia. Per tant, això, d'alguna manera, les manifestacions d'ahir, el que estan revalidant és la demanda de la consulta del 9-N. I aquesta és una cosa que és important, perquè, escolti, si podem discutir, diguéssim, monarquia o república, també podem discutir si Catalunya dintre o fora.
400 persones ahir a Sant Cugat.
Bueno.
No, ho remaco. Jo
sí, però
a veure,
diguéssim, a Madrid,
la web.
A Madrid...
Déu-n'hi-do la plaça del Sol. Sí. Em vaig quedar bastant parat
de la
concentració de gent que
hi havia. A Madrid hi havia més gent ahir, en la plaça del Sol, que el 1931, eh? Compara fotografies, hi havia més gent ahir que no pas el 1931.
També són més habitants, eh?
Vale.
Per cert, en aquesta situació...
Sí, sí, per veure, la situació, diguéssim, aquella va fer, doncs, allò que el Cametes sortís, eh? I, en canvi, aquí no passa res, eh? Avui no passa res. Vull dir que
no, jo volia, amb el fil aquell, un que tenim temps...
I tant, i tant.
El fil que han setat, bueno, que anem així tal... A veure, efectivament, el rei tenia necessitat de netejar el pecat original de néixer d'una dictadura apostant decididament per la democràcia estant ell davant, sobretot fins quan no hi havia Constitució. I això és el que el va legitimar d'alguna manera. Mm-hmm. I li va donar pues, això, aquesta adhesió joancarlista més que monàrquica, diria. Sí. Deia, hòstia, aquest rei, el 23F i tal, campechano, no sé què. Bueno, pues sí, es va guanyar la simpatia de la gent, no? Més enllà de la filosofia de cada un, si ets monàrquic, republicà i tal. Però, ara, clar, com se la guanyarà el Felipe en un moment que també es qüestiona tot el tema, i entre ells la pròpia monarquia, entre altres coses, perquè s'ha degradat per tot el que sabem, doncs una manera de validar, així com va, per fer un sorgisme, així com el seu pare va ser portant, estic simplificant, portant-nos a la democràcia, estic simplificant, perquè s'entengui, bé, doncs aquest noi, juntament amb sectors que estan interessats en salvar el vaixell, i que potser se'ls ha posat la mosca darrere l'orella amb els resultats del 25M, que per cert, avui alguns comentaristes deien, bueno, és que potser es fan aquests moments perquè és l'única manera de garantir que tindràs una amplíssima majoria al Parlament, que no sabem si d'aquí un any i mig hi serà. Claro.
Sí, sí.
No és el mateix que
aquí, voti, aquí anava jo.
No és el mateix que et voti el 85% dels diputats que et votin el 50%.
Que s'ha d'aprovar la llei orgànica d'aplicació expressament.
Aleshores, jo crec que tot aquest conglomerat que fins ara m'he referit a l'institucional i al polític, a l'econòmic darrere i tal, jo crec que és el que està interessat, i la persona que ho pot personificar és el príncep, revalidar-se també ell i la institució, a fer moviments. Aquí és on es podria fotre algun moviment entre parèntesis respecte a Catalunya, cosa que ja es veurà. Aleshores, jo, el meu dubte és si tot això s'anirà improvisant perquè la cosa ha sigut ràpida i ha sigut una mica improvisada, o sí, hi ha una certa programació darrere, no? És el dubte que tinc. Tant sí, si és una cosa com l'altra, és veure.
No, la llàstima que s'inventa el cas del príncep és que, a diferència, diguéssim, per exemple, del príncep de Gales a Anglaterra, que sempre ha tingut un protagonisme i que, per tant, és una figura, no diria tan popular com la reina, però quasi.
Bueno, més val, pobre, perquè no sabem si arribarà a ser rei, pobre.
No arribarà a ser rei.
Passarà
directament als seus fills.
Tal com va la seva mare.
Sí, passarà directament als seus fills, com li va passar al príncep de Gales en l'època de la reina Victòria. Exactament. Li passarà
el
deixem
el
mateix. Però aquí jo penso que el príncep Felip, tot aquest temps que ha tingut i sobretot aquests 10 últims anys doncs, casat amb la Letícia i tot plegat, no han estat prou aprofitats per fer-ne una certa figura popular. I això sí que, bueno, en aquest aspecte va en contra.
Per això dic que ha de passar una revàlida.
Sí. I els moviments que dèieu, a veure, torno a dir, el paper que té avui legalment el rei, difícilment pot fer totes les propostes que vulgui, tots els discursos que vulgui, però si no hi ha l'acord amb qui tingui la majoria al Congrés, que serà qui sigui. Ara, en aquests moments, és el Partit Popular.
Amb el PSOE,
amb el PSOE.
Sí, sí,
pot,
dir,
pot dir missa.
Estic d'acord, estic d'acord.
O sigui, d'alguna manera, sí, sí, el rei pot dir missa.
Sí, 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 estic d'acord.
Però és que han d'aprovar la llei orgànica d'abdicació, que això serà molt divertit
això
veure...
Això serà
molt divertit veure qui vota a favor.
Indignarà més el personal quan hi ha lleis importants que s'han de redactar, que no hi ha manera que es desencallin, ni el Parlament de Catalunya ni el Congrés espanyol. Aquí tots paguem i aquí... fotrem un canvi com vam fer aquell dia amb la Constitució, però, allò de cap de setmana.
Tori,
jo crec que això encara irritarà més
a
molt personal.
Fixa-t'hi, ara pensant amb el PP, que al Rajoy i al PP li és més fàcil presentar un canvi perquè ha sigut una iniciativa monàrquica que del propi PP. De cara al seu lloc.
Clar.
No, no, és que el monarca vol i tal, i nosaltres, clar, a veure, si el monarca pues, el deixem fer, acomboiarem... Encara, si ha sortit del propi PP... té més resistències.
Però és que encara, des del republicanisme, encara m'espantes més, vull dir...
Okay. Toni.
El 8... No, vull dir que...
Tu saps qui podria ser el president de la República en aquell moment, si tinguéssim republicanisme,
no? O i tant,
aquest és el joc democràtic, també.
Que m'espantes més és el republicanisme.
Aquest és el joc democràtic. I no votem. El que no pot ser és soc republicà si el president de la República m'agrada, soc monàrquic si el president de la República no m'agrada.
De totes maneres, és veritat que el rei... i en teoria a totes les monarquies no tenen el paper que juga un president de la república, i ara diguem repúbliques molt presidencialistes com la francesa, bueno, l'americana i tal qual.
Però per què no té la legitimitat
ara,
democràtica?
Bueno, perquè home, com que, és una cosa bastant impresentable, una monarquia a finals del 20, principis del 21, se li dona un paper simbòlic, pot té una explicació.
Representatiu.
Si tingués, mira, el rei Alfons XIII, per què va pringar? Oi, perquè es va mullar, va apostar per un partit, va apostar per un dictador i tal. El rei, en teoria, no va ni a votar. Però jo crec que reparteixo l'establishment i sobretot passant amb la dreta, li és més fàcil justificar una iniciativa perquè el rei està davant que no pas que surti del mateix partit, eh? I és pura especulació tot plegat, eh?
Però jo crec que
quan tornem de vacances podem parlar amb més coneixement de causa.
Però, per exemple, diguéssim, si recordeu aquella fotografia que era d'una festa, diguéssim, d'aquestes familiars i, de més, de la família real, en la qual hi havia la família real i una altra persona que no era la família real.
Ui, no ens deixis en asco.
Digues el
nom. La senyora Botín.
Ah!
La senyora Botín. A veure, a qui li deu els calés el Partit Popular?
Vale. A nosaltres no.
Vale. M'entens una mica per què vaig? Doncs...
No.
Per cert, que l'abdicació es produeix...
El Rajoy, diguéssim, no pot fer el que vol, sinó que ell també el tenen agafat per alguna part.
Què pensa del Felipe?
I per tant, si li diuen per aquí,
Ara, què pensa la Merkel del Felipe? Clar, perquè això també passarà, no?
Ai.
Per cert, que l'abdicació es produeix setmanes abans que el jutge Castro, que fins a dues vegades ha imputat la infanta Cristina en el marc del cas Nos, decideixi si manté l'encausament de la filla menor del monarca com a cooperadora dels presumptes delictes fiscals i de blanqueig de capitals que va incórrer el seu marit Iñaki Urdangarín.
Tot suma. Suposo
que ara serà la germana.
Dic que hi ha una relació temporal, no vol dir que hi hagi una causa d'efecte.
Havia de ser, segons vaig llegir, havia de ser aquesta setmana, i s'ha de ser quan darrere per la setmana que ve. Suposo que tot suma, no? Vull dir que... Potser aquest és un element que ha ajudat a precipitar o accelerar el tema, no ho sé.
I la figura del rei abdicat com quedarà a posteriori? Bueno, mantindrà l'enviabilitat aquesta que comentàvem alguna vegada? O sigui, li podran fer una inspecció d'Hisenda com Déu mana o no?
Ahir sentia una constitucionalista, suposo, una constitució a mà, no? Que segueixen rei, en teoria, aleshores, clar, això és com el sacerdoci, ja que és hereditari, imprimeix caràcter, no ho perds mai a la vida, però perd aquests privilegis com pot ser la inviabilitat.
Sí, ho diem bé. Sí.
No, és igual, són d'aquestes paraules que quan t'encalles t'encallen. No, que ja no és inviolable i tal i qual.
En sentit jurídic.
En sentit jurídic, sí.
Bueno, no, que quedi clar. Has fet sempre la broma aquesta.
I sembla que això sí, sembla que això ho perd.
Això
ara esperem que no hi passi aquí.
Bueno, sempre i quan, però la llei orgànica podria conservar-la,
Aquí és on vaig jo.
Toni,
la llei
orgànica podria conservar...
Ara, aquí és on anava jo. Aquí és on anava
ara bé, després s'hauria de fer la lectura de si és constitucional o no que algú que no és el rei regent, diguéssim, pugui tenir aquesta categoria.
Perquè tu te'n sumes un pacte PP-PSOE per tapar-li les vergonyes que pugui tenir?
Després tenim el tema això, perdona, després tenim
per això et dic que pot ser contraproduent tot aquest procés.
Sí, després tenim el tema
sou. Pot acabar sent contraproduent, sobretot pel PSOE.
Després tenim el tema sou, que ell sentia que clar, ahir també es lligava amb el fet que en un any hi ha hagut tres abdicacions.
Bueno, una pensió, la pensió...
No, toqui, que no? Ahir es deia que en un any a Europa hi ha hagut tres abdicacions. Sí. Holanda, Bèlgica i Espanya. I el de Bèlgica, que s'emprenyava perquè havia deixat un sou molt minsa. El tema del sou suposo que també lligaran bé.
Home, i quan va fer el discurs al rei, em vaig quedar amb una frase que va dir la crisi que padecemos, incloent-se ell en la situació de crisi que viu l'estat en general, no, econòmica.
Això,
i em vaig quedar de pedra i dic,
això,
vostè pateix la crisi de veritat?
No, aquest és el jo majestàtic.
Sí, ja ho sé, ja. Això, no és... literari,
nos,
sí.
Que el fa servir el papa també. Nos pensem, bueno, no sé, també serà, a veure, jo crec que, com dèieu ara, jo segueixo amb l'establishment, no? És una paraula que m'agrada, que vols que digui. Si estiguéssim a l'Urs, diria nomenclatura, amb K. Jo crec que tot aquest procediment, recordarà una mica el de l'article 135 de la Constitució, que com sempre diu Arcadi, van fer amb nocturnitat i agusticitat, perquè van fer el mes d'agost, amb la rapidesa i les característiques que tinguin, jo crec que ens donarà una idea del nivell d'acord actual, jo diria que previ, que hi ha hagut entre el PP i el PSOE, que jo crec que això jo no m'estaria que s'estigués... Home, clar, si ja tenen la llei orgànica i avui l'aprova el govern i l'envia les coses, que això s'estava preparant i s'estava coent. També donarà una idea del nivell d'acord i de fins on es vol arribar
és
en el
que és,
tema,
és
no?
Que és absurd que amb 39 anys no, aquesta llei no estigués preparada,
bueno,
eh?
Bueno, perquè...
Una cosa és que estigués aprovada.
No,
una
per no,
és que estigués
no,
preparada.
No, suposo que per no posar sobre la taula la possibilitat que el rei plegués, de dir, bueno, escolta, aquest... Però jo estic segur que si es diu que es parla des del gener... Jo estic segur que aquí això hi ha hagut una cuina i està pactat, perquè no pot ser que avui et digui el rei i l'endemà ja vagi al Consell de Ministres. I bueno, ja veurem els discursos que fan les Corts quan es debati i veurem una miqueta...
Jo tinc curiositat per saber què votarà Convergència i Unió.
Jo també.
Especialment Convergència i Unió.
Bueno, Convergència i Unió...
Si Durant farà votar una cosa, una altra, si Convergència no, s'expulsarà les mans...
Jo,
em faig... Vaja, em pica la curiositat.
Em sap que reivindicarà que la línia successòrica hi posin els successors de Martí Lomà, per intentar empaltar una mica la cosa amb la monarquia catalana. Amb la casa comtal catalana.
Sí, recorda que diguéssim que bueno, sempre tenim un príncep de Girona sí.
I senyor de Balaguer.
I de Montblanc.
I de Montblanc.
I de Montblanc.
Sí. I de Montblanc. Sí, amb la qual, diguéssim, ja...
No, els de Montblanc i Girona ja han...
Hòstia, aquí,
ja
hem dit que...
Ahir em va servir això per veure... Que jo pensava que estava mort, pobre home, amb tots els meus respectes, per saber que encara estava viu l'Armand de Fluvià. Que era un home molt gran, que li va fer... és el màxim genealogista d'aquest país, no? Li va dir, bueno, escolti, això, com els títols, com queda, no? Marquès de no sé què, però se'l sabia tot, evidentment. Bueno, encara està viu l'home.
Algun comentari de la concentració a Sant Cugat?
Bueno, correcte.
Jordi?
Bueno, correcte. Vull dir, el comentari és que la gent, clar, no ens ho esperava ni la gent no tenia banderes republicanes a casa, evidentment, perquè només hi havia una, que la gent no se sap l'himne de Riego, que...
Home, però hi havia molta estelada, no, ahir,
sí,
Jordi?
Sí, però aquesta no és la bandera republicana.
Vaja, per...
Bueno, la meva germà li va passar una anècdota molt bona, va anar fa un any no, aquest any l'any passat va ser, va anar a una merceria i Sant Cugat, diu, escolti, doni'm un metro bandera republicana, era el dia abans, i li van treure una estelada, dic, no, que vull bandera republicana
espanyola.
Però és que Catalunya no té una bandera republicana.
Bueno, té una bandera que ahir es va veure en abundància, bàsicament que a dia d'avui està a dia d'avui no agafo els fets històrics, a dia d'avui reivindica doncs una
bandera republicana de Catalunya, podria ser
un estat independent, molt probablement
podria ser la quatribarrada també, la bandera republicana de Catalunya, perquè una república catalana no hauria dintre la quatribarrada, que al cap és la, de moment és la,
però jo crec que això ho discutirem després, no? Jo crec que l'estelada és la bandera de reivindicació, ja veurem si ha de ser la definitiva o no, però de moment és la bandera
que a veure, que ni la
senyalitza aquesta reivindicació.
Són banderes republicanes, cap dels dos, però bueno, és igual que... Ah, escolta...
Digues.
Hòstia, doncs m'he perdut el fil, anava a dir una cosa...
Anaves a dir alguna cosa, jo volia parlar amb vosaltres...
Això la bandera més despistat.
De la nit de l'art i del Sant Cugat Experience aquest cap de setmana, si teníeu alguna mena de valoració d'aquests dies en què dintre d'aquest contenidor hem tingut tantes iniciatives. No sé si la marca ajuda a potenciar les activitats que s'hi fan o precisament si la marca el que fa és diluir-les.
A veure, jo crec que va funcionar el que és la ruta tapes i la mostra gastronòmica i aquestes activitats, doncs, que van moure probablement més persones i més gent. El Sant Cugat Experience no deixa de ser, amb perdó, un nom purament comercial, i fins i tot un tant ridícul, que concentra una sèrie d'activitats que ja es venien fent la majoria d'elles abans. Per tant, bueno, diguéssim que li intentem fer una promoció turística, però després també poder acabem diluint altres activitats que venien funcionant fins al moment força bé. Jo crec que la principal afectada podria ser la Nit de l'Art, i la principal beneficiada seria tota aquesta ruta, doncs, gastronòmica i comercial, que recordem que veníem de la Nit en Blanc, activitats que ja havien anat funcionant i que ara s'ha volgut fer aquest paquet, que no sé amb quin criteri s'ha fet, perquè aquell cap de setmana s'han guat, o aquells dos caps de setmana s'hi feien altres i més coses. No sé qui ha decidit què s'hi posava i què no s'hi posava dins del Sant Cugat Experience, però bueno, jo crec que no deixa de ser un còctel posat allà dintre, remenat de qualsevol manera, que dona uns resultats, perquè no cal amagar que si inverteixes en comunicació i publicitat, doncs molt probablement tindrà gent al carrer, però el que poder s'hauria d'establir uns criteris més clars i intentar que aquest còctel no dilueixi activitats prèvies, doncs, que funcionaven perfectament, com era la Nit de l'Art.
Un comentari més?
Sí, jo també penso que la Nit de l'Art va sortir molt afectada, perquè almenys, diguéssim, aquest any que hem pogut fer la ruta amb una certa tranquil·litat, la veritat és que no hi havia gaire gent, les coses com siguin, almenys, en fi, les diferents galeries que han anat passant, i a veure, com que és al llarg de la nit, doncs vol dir que has passat, diguéssim, a totes hores amb galeries diferents. I francament, diguéssim, el que preocupa, diguéssim, és aquesta cosa que jo ho explicava, diguéssim, ho estàvem comentant el divendres, no, el dissabte aquest, diguéssim, això. És a dir, a veure, el problema que tenim a Sant Cugat és que, com que vivim en una situació semblant a Cuba, que no hi ha menjar, que no, vull dir, que a les botigues estan buides i tot plegat, llavors el dia que s'organitza una experiència d'aquestes així, la gent afamada va ràpidament, diguéssim, doncs, en aquells llocs on hi ha menjar per poder, diguéssim, treure una mica el ventre de pena, no?
Plaça Barcelona.
Plaça Barcelona, o les cues, per exemple, que es muntaven davant del Grífols, o aquestes coses, Vull dir que, hòstia, resulta com una mica sorprenent, Vull dir, resulta una mica sorprenent que, no ho sé, Vull dir, entre setmana, doncs, els bars estan més o menys buits i de més, i això. I per una altra banda, per exemple, esclar, resulta que a les 12 de la nit era impossible trobar un lloc on poder fer una copa, diguéssim així, diguéssim, per aquí al centre, però en canvi hi havia uns que tenien organitzat, doncs, allà el seu xiringuito fent soroll i de més, amb permís, fins a les 3 de la matinada. No? I
llavors, Festa de la Unitat Popular de la CUP.
Vale, doncs,
no ho dic llavors, perquè la gent sàpiga que parlem.
Sí, però, en fi, total, que, a veure, diguéssim, allò en plan de veïns han d'anar, diguéssim, a negociar, escolta'm, baixeu això una mica el to, perquè, esclar, a veure, portem, ja sé que sempre es diu, home, és que la Festa Major, heu de tolerar la Festa Major, però és que portem 3 setmanes, portem 3 setmanes que cada dia tenim una cosa o altra, no, cada cap de setmana tenim una cosa o altra. Clar, el dissabte a la nit hi havia això, i el diumenge vam tenir el vermut aquell, amb el qual vas haver d'empassar tota la música, diguéssim, durant el dia, amb la impossibilitat de veure, diguéssim, els del telediari, perquè, esclar, t'entrava més la música de fora, i malgrat tenir vidres dobles i malgrat tenir el que vulguis, que, esclar, que això no vaja, no ho sé, em sembla que ens hauríem de mirar una mica més,
No ho sé, jo, a veure, l'any passat també es va discutir la Nit de l'Art, es va parlar de generar sinergies i fer coincidir amb el Sant Cugat Comerç, i aquest any devia coincidir amb l'últim dia del dia de les tapes, no?, dissabte. A veure, jo crec que el problema que té l'art, i sobretot les galeries i tal, que no sé, una cosa minoritària, és que no pot competir amb la gastronomia. Té totes les de perla. Té totes les de perla. Tu, clar, entre un bocata de pernil de bellota i un quadre... No,
és veritat.
És així. No en detriment de l'oferta gastronòmica, perquè l'art té el públic que té, Vull dir, a veure... I no és cap crítica, tot que té, i bueno, i de moment arriba a, fins on arriba, no? Per tant, crec que aquí tenim mala peça al taler, que bueno, serà una discussió constant de veure com ho millorem i com, com fem que l'art, pues, bueno, això, pues, aixequi el caparró i jugui un paper més important, no? Ara, a mi una de les coses que jo no tinc res contra l'anglès i tal, és aquest papanatisme, no?, que s'ha de fotre tot en anglès.
Sí. Sí.
No? No som una ciutat intel·ligent, eh? Sí, és que poden haver-hi ciutats intel·ligents, som una smart city, que smart, vaig llegir un llibre, no és exactament intel·ligent, vol dir espavilat i tal, més que intel·ligent, no sé. Som una ciutat espavilada, que clar, català queda fatal, encara queda fatal. Ara, Sant Quat Experience, que és un paquet de coses que ja s'estan fent. Sí. Tu mires allà aquell mural que ha fotut a terra a l'estació, no? Sant Quat Experience, bueno, no experiència Sant Quat, no, Sant Quat Experience, això és paparatisme, tu. Estem parlant de construir estructures d'estat, que els tribunals no ens diguin quin percentatge de castellà s'ha de fotre a les escoles, de l'extensió social del català i tal, i vinga, ens apuntem amb armes a bagatges quan no és necessari. Una cosa és que la gent sàpiga anglès, que això de calaix, i l'altra cosa és que, cony, hi ha coses que no tenen perquè estan en anglès, això no tenen ni en alemany ni en francès, vull dir, per què no poses experiència Sant Quatenca? Per dir alguna cosa, eh? No, Sant Quat Experience. Per què? Perquè ha vingut un d'allò en màrqueting que diu, no, escolti, és que això, la marca aquesta, ven, ja ho veuran vostès.
Vale. Però és que aquí ara...
Ha sigut el Granollers 14, vull dir, ja està, i en diuen Granollers 14.
Aquí és on hauríem d'anar, també, no? Ha venut o no ha venut? Sí, ara el que hauríem de fer és...
No tinc idea.
El
cert... hauríem de veure, primer hauríem de dir quanta gent s'ha assabentat d'això.
Bueno, però, per exemple, quan vas a altres fires... A vegades, no sé si s'ha fet, vull dir, ara no ho desconec, però hauria estat bé doncs, que s'hagués fet enquesta a peu de carrer, sí. Més o menys anar preguntant a la gent d'on ve, sap, si han vingut gent de fora o no.
Si algú sap de què baixa el Sant Quat Experience, això està molt bé, però llavors, no sé si s'ha fet.
Saber l'impacte econòmic que té aquest tipus de fira, etc. I després, jo torno a reivindicar, a Sant Quat té activitat molts caps de setmana, i per tant, si volem tenir gent al carrer, si volem que aquestes activitats tinguin èxit, poder totes haurien de gaudir d'un recolzament institucional a nivell doncs, mediàtic i publicitari. Editar doncs, tota la publicitat que s'ha fet per dos caps de setmana doncs, garanteix gent al carrer. L'altra cosa és si la gent es quedarà amb l'entrepà de pernil o també anirà a la nit de bar. Això ja és més discutible. Però poder aquest esforç comunicatiu l'hauríem de fer més al llarg de l'any i no concentrar-ho tot en un únic o en dos caps
de setmana. També he de dir que després d'un dia que ens van explicar a la taula de patrimoni tot el pla, que és el pla de turisme, que se sepa, per si no ho sap la gent, s'ha guanyat un pla de turisme de fa cosa d'un any i pico, clar, quan es van plantejar el pla de turisme, és clar, jo sóc molt agnòstic amb aquestes coses, però clar, plantejar un pla de turisme que el resum és una de les principals claus del turisme és el monestir, home, jo ja hi havia arribat, solet, havia arribat això, i que hem de generar sinergies i aprofitar la proximitat amb Barcelona. Home, jo també hi havia arribat, això ja solet, dius, clar. Dius,
sí, però sí, això com es fa, clar.
No, sí. Però és que a vegades és que es descobria...
La sopa d'all.
La sopa d'all.
No, però llavors, diguéssim, per una altra banda, el nostre millor actiu, que és el monestir, és el que més maltractem. És a dir, ara hem caigut...
Anda, si haguessis vist les pancartes que van penjar l'altre dia.
Sí, sí, és que... No, sí.
Jo quan vaig jugar,
ui, el Domènec!
És que hi ha coses que són absolutament insòlites. Per exemple, diguéssim, veure com els de l'Esbar estaven fent una botifarrada amb els fogons posats al costat de la torre de l'abat, no? Amb tot el fum, diguéssim, doncs, sobre les pedres. Esclar, és una cosa absolutament insòlita. És clar que això, a veure, és una cosa, diguéssim, puntual, perquè cada dijous hi ha un senyor que fa pollastres alats que té posat, diguéssim, el seu carromato al costat de la torre de darrere del monestir. I això ho hem discutit 50 vegades a veure si se'l pot treure d'allà i donar-li un altre lloc que no perjudiqui directament les pedres de la torre. Però no, es veu que aquell és el seu lloc i els de comerç no tenen un altre lloc que sigui millor que aquell. I esclar, no ho sé, hi ha una sèrie de coses d'aquestes. O sigui, a veure, que una cosa és voler fer popular el monestir i una altra cosa és jugar populísticament amb el monestir. I aquest és el gran problema. Estem jugant d'una forma, diguéssim, hem caigut amb un populisme que vull dir que, bueno, que això no té cap mena de sentit i aquests populismes sempre acaben pagant factura.
M'has deixat 3 minuts per anunciar
sí,
l'acte.
A veure, espera, no, que ho tenia apuntat.
54,
a no, dos quarts de vuit, conferència Quin model econòmic per a després de la crisi. Organitza la Fundació Sant Cugat, Casa de Cultura, Hi participen Albert Recio, professor d'Economia Aplicada de l'Autònoma i membre de l'Institut d'Estudis del Treball, i Jordi Angusto, economista i autor de llibres sobre models econòmics alternatius. Ho he dit bé?
Molt bé. Avui, a les quarts de vuit, al Cas de Cultura.
Sí, el que no Vaja, sé si, t'hem aixecat la intervenció, no?
No sé si ara en la crisi haurem d'afegir després de l'abdicació del rei, no?
Però bueno. Bueno, i les borses ni pessigolles,
no.
El tema.
Perquè està tot controlat.
Ara, avui a Sant Cugat, hi ha tants actes a la tarda que, vaja, si vols anar segons què, has de sacrificar una altra cosa. Vull dir que tenim aquesta conferència, la mateixa tenim la
això
presentació d'un llibre...
Que si vols un entrepà de pernil no pots anar a la galeria.
N'hi ha una que també pot ser molt interessant, del Jordi Borja Belloreig, que organitza...
Sí, senyor, el síndic, però clar, ho fan tota la mateixa hora, tot fer-ho coincidir el mateix dia...
Jo sempre dic el mateix, abans d'empaquetar amb un Sant Cugat Experience, un Sant Cugat Excellence o el que sigui, ostres, haurien de ser capaços de programar i coordinar millor les activitats. Ens superposem, ens trepitgem i fa un any i mig que s'està parlant de l'Ajuntament d'un sistema informàtic i tal i qual que ens permetrà conèixer a 6 mesos vistes.
Però això serà inútil. Això serà inútil
bueno,
perquè
Toni,
cada entitat...
Bueno, però Toni, però...
digues què fas tu per situar els actes de l'Ateneu i perquè no trepitgin amb altres actes.
Mirar l'agenda de Cugat.cat.
Escolta, és tan fàcil com això, no fotem.
A l'agenda de Cugat.cat no surt tot i surt a 15...
Surt tot el que es convoca.
Sí, però 15 dies vista. Estem parlant
de... Okay, 15 dies vista?
A l'agenda de Cugat.cat, de la web, tu cliques, obres el calendari,
i vas
el dia que vulguis i veus el que és de moment ja programat i comunicat a Cugat.cat.
El tema és que hi hauria d'haver-hi un hàbit. A veure, Cugat.cat o no sé què,
un hàbit de
que la gent en el moment que allò, primer que mira.
Que miri-ho, però mira el que fa el Toni.
Canviem de dia, i segon que en el moment que allò, pam, ho posi. Perquè, home, està molt bé saber tres mesos vistes i...
Nosaltres, acte que arriba...
Saber si tindràs local a la Casa Cultura o no.
Acte que arriba, acte que se'n va l'agenda. Clar, jo ja dius que miro l'agenda i dic, la veritat,
però
no s'ha mirat el que s'està fent.
A veure, però no estàs parlant de l'agenda que publiqueu, que no publiqueu tot.
Però que t'estic dient que sí, que els actes convocats... Van tots a l'agenda, que sí,
no,
punyeta.
No, perdona, jo m'he trobat. No. Jo m'he trobat enviar l'agenda cultural amb 3 setmanes d'antelació. A mi no, l'alterat serà de la Fundació, no va sortir l'agenda cultural.
A la del tot.
Sí. A la del tot.
Ah, jo parlo de Cugat.cat. Jo em responsabilitzo de
les limitacions d'espai, a nosaltres ens passa tot.
Jo em responsabilitzo de l'agenda de Cugat.cat. Què fa el Toni, va? A la de Cugat.cat, perquè hi és tot.
Estàs parlant a la base de dades de Cugat.cat, no el que es publica en paper.
Jo parlo de l'agenda de Cugat.cat.
El que es publica en paper, ho has dit un dia, és una selecció.
Sí, això sí, però això és un altre mitjà que té unes limitacions físiques.
Ara sortim de les entitats, la gent normalment es mira el paper.
Però el Toni... fa bé i entra a la web de Cugat.cat i va a la gent de Cugat.cat
perquè és un professional del sector i va al sou.
Exacte. I ho ha de fer bé. Sí. Però ara, som aficionats.
No sou aficionats.
Sí. Home, tant,
jo recomano que entreu a la gent de Cugat.cat.
Jo no tinc aficions, jo, dius.
Sí, ho fem allò absolutament benèvolament, que diu UNESCO.
No, però jo crec que és una de les coses...
Som col·laboradors benèvols.
Jo crec que és una de les coses que hem de viure. Jo la meva teoria és que fem més actes dels que la massa crítica santcugatenca pot assumir. Jo crec que no hi ha prou massa crítica, però llavors què passa als actes? Doncs que aquí hi ha 15, 20, 25, 30...
Però és igual, és que diguéssim una mica els actes, cada entitat organitza els seus actes i es veu amb l'obligació de fer-los.
I cada entitat vol fer de tot.
Sí, exacte. Diguéssim, cada entitat, diguéssim, tingui que veure o no tingui que veure, ha de discutir de política cultural, de política econòmica, de política... Hòstia, per favor, que hi ha entitats que no els hi correspon.
I el tema de la massa crítica, a veure, tenim més de 85.000 habitants,
sí, bueno, però
primera, i segona, jo crec que el dèficit comunicatiu és evident. Si les entitats no podem assumir uns costos de comunicació per arribar a 30.000 llars santcugatenques. Nosaltres, des de l'Ateneu, sí que detectem molt ràpidament quan una activitat nostra surt amb un llibret editat per l'Ajuntament que arriba a la majoria de cases de Sant Cugat, o quan fem la difusió nosaltres. No té res a veure la quantitat de gent que et ve a l'acte, per tant... Hauríem d'alguna manera de mancomunar la comunicació i alguna cosa que pugui arribar.
Jo ara vindic això, coordinar les activitats, generar sinergies, mancomunar la informació.
Breument, Domènec, que marxem.
Només una cosa, diguéssim, és que el que ha quedat demostrat és que els famosos quins han sigut un fracàs. Això sí.
Quin fracàs.
Jordi Casas, Domènec, Miquel i Toni Ramon.
No sé si quan serem republicans ja la setmana que ve, però en tot cas, podrem vindre o no?
Ja en parlarem, i tant, la setmana que ve. Bon dia.